La visita del Barça a Praga ens permet recrear-nos en el que jo qualificaria de fet històric. L'1 d'abril del 92, Esparta de Praga-Barça, l'equip de Cruyff en tenia prou amb un empat per classificar-se per la final de Wembley, ho va acabar aconseguint en el partit següent contra el Benfica, però aquella nit a Praga va perdre per 1-0. I aquell dia va néixer un concepte que després ha estat molt present al barcelonisme, el famosíssim entorno que va anunciar Cruyff en aquesta conversa postpartit amb l'Antoni Bassas.
¿Pero quieres decir que hay otros factores que no están en el campo que hacen que se fallen en ocasiones claras?
Siempre hay muchas cosas, porque si es tan fácil, cambias un jugador para otro y funciona. Entonces, una vez más, ¿por qué nunca lo hubiera funcionado aquí?
No, pero la explicación debe ser solamente deportiva cuando un balón no entra.
Es un entorno que influye.
El entorno influye. Clar, en idioma Cruyff això era difícil d'interpretar. En aquell moment se'n van fer moltes d'interpretacions i tenim el privilegi de tenir el Pere Escobar aquí, que era aquella nit a Praga. I també vull saludar el director de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
Bona tarda, Pere, bona tarda, Sònia.
Bona tarda, tu vas viure a l'entorno, mamón.
Val. Es podia dir d'una altra manera, però...
Bé, sí, més, però és que l'estimo tant que li puc dir.
El Marcos va tenir un web que era, vaja, jo diria que d'ús obligat entre els que seguíem al Barça, que es deia...
Elentorno.com.
Elentorno.com, pero que no dio ni un dinero. O
sea, no, ya lo sé.
Imagínate mi visión empresarial, como era.
Doncs era molt útil als periodistes.
Sí, lo sé. Trabajaba para vosotros. Especialmente por la enfermería y por los datos. Ahora es muy fácil tener datos, acceder a datos, a Big Data, que ahora del fútbol. Pero en aquellos años de la prehistoria, un dato, una alineación, un recuerdo era algo fundamental, o de qué tenía la lesión Koeman, o de qué la tenía Laudrup, o de qué estaba enfermo Stoico.
Escolteu, què volia dir Cruyff quan deia l'entorno, este entorno que influïa, a què es referia? Perquè el concepte l'hem fet servir fins l'avorriment, però ell en aquell dia en devia estar carregant-se algú, sense esmentar-lo.
Jo t'he dit abans que et parlaria de memòria. És dels partits que recordo, i recordo un munt de coses del partit, d'abans, de després. Recordo un munt de coses. La impressió que jo tinc, i parlo de memòria, estic molt content que estigui el Marcos aquí, perquè ell m'ho podrà confirmar o no, és que hi va haver un marramiau, perquè van demanar d'anar amb les dones, els jugadors i el míster.
Correcte.
I els hi van dir que no. I aleshores, a l'hora de la veritat, van venir les dones dels directius. Si més no, si no recordo malament, la del Parera, que era un dels seus...
Era el gerent, no?
Sí, i tenia una relació magnífica amb Cruyff.
Quan va veure això, l'altre es va posar com una moto i amb tota la raó del món, perquè al final, i aquest era el seu criteri, els artistes eren ells, no els altres.
Però és veritat que l'Antoni Bassas li preguntava per les ocasions fallades. Dic jo sí, que no tindria molt a veure amb la dona de Parera.
No, però el partit va ser una mica un trunyo. Recordo la primera part, que el Barça no tenia la pilota i l'equip txec estava al darrere, aturat, i la gent xiulava. I fèiem el partit per TV3 i anàvem dient, bé, però què volen, no? Doncs que surtin a buscar-la, no? Però al final el Barça va acabar perdent i el Johan aquestes coses les tenia. Si tenia una cosa que tenia pendent, la deixava anar. El que tenia al cap ho tenia a la boca. I si a més li anava bé el Mourinho era un artista, per deixar de parlar del partit, doncs millor que millor. Però ell ja tenia un contenciós amb l'Anton Parera i en aquí va esclatar.
Para mí tenía nombre y apellido, es evidente, coincido. Suerte que no tenía memoria, Pera, pero lo ha explicado todo. O sea, me podría despedir ya porque lo ha explicado todo. Tenía un nombre y apellido que era Anton Parera porque era un conflicto latente. Estamos hablando del año 92, justo antes de la primera Copa de Europa del Barça, de la visita a Wembley. Y eso obligó, si no me equivoco, ahora estoy hablando de memoria, obligó al Barça a ganar al Benfica de Lisboa en el Camp Nou, ¿sabes? En un partido lleno de tensión. Y entonces Johan, yo te diría que Mourinho a su lado es un principiante. Porque Johan era un maestro en esa capacidad de entender que eso él creía que podía haber afectado a los jugadores, y ahí, justo en esa ciudad donde el Barça va a empezar dentro de muy pocos minutos un partido de Champions, es donde nace un término que para mí refleja realmente lo que sucede en el Barça. Es Johan Cruyff el que define el entorno, y hay otra persona, eso no ha trascendido porque no es tan público, que es Chiqui Wittgenstein, que define lo que es el entorno. El entorno es todo lo que hay alrededor, es decir, medios de comunicación, directivos, representantes, agentes, todo, y el entorno es las luchas internas que se están gestando en el propio club. Podemos ir, si recordáis, ya salto en el tiempo, a la época Laporta-Rosell, a la época Rosell-Soriano y todo lo que ocurrió en aquel momento. Pero para mí estaba definiendo clarísimamente a Anton Parera. Pero a partir de ese momento estamos hablando, imagínate, de hace ya 27 años, ¿no?
Sí, 27 años.
Sí, y él está institucionalizando una palabra que define claramente lo que se mueve alrededor del Barcelona, las luchas de poder alrededor del Barcelona y, evidentemente, en el propio poder y en la propia institución.
Escolta, deixa'm incorporar la conversa al Bernat Soler. Bernat, hola.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bernat és, ja ho sabeu, el cap d'estat d'ànim avui, com que el partit tampoc no dona per posar-se nerviós. L'hem incorporat a un...
Compte que no hi arriba el petit, eh?
Com?
Que no hi arriba el petit, dic. Era per fer la broma de dir un tòpic.
Saps què? Entès? Sí. Compte que no hi arriba el petit. I he pensat,
No. Aclarim-ho bé. No, prova de fer una broma.
Una broma
amb el tòpic, amb tots els respectes per l'Eslàvia de Praga, però entenc que anaves a dir que avui no és un dia de mesurar estats d'ànim culers, vaja, no perquè sé. El partit no és d'una dificultat aparent.
Escolta,
grossa.
Però dues preguntes molt ràpides. Ha vingut Anton Parera?
Que jo sàpiga no.
I la segona, tu que ens ajudes a lligar aquest passat relativament proper i el present, ara estava pensant que això que va fer Cruyff una mica és el que va fer Piqué a Getafe.
Mira, jo he estat repassant aquests dies les informacions que es van donar a TV3 després d'aquella derrota a Praga contra l'Esparta i que van generar més que roda de premsa, era una compareixença a peu dret de Johan Cruyff amb tot de micròfons allà.
El que es diu un canotasso, vaja.
Sí, i la veritat és que tots sabeu que la manera d'expressar-se de Johan Cruyff, especialment en castellà, era una mica sui generis, Fins i tot jo tinc dubtes que en alguns moments el que deia fos realment el que volia dir o com ho volia dir. És a dir, que hi havia aquesta mena de castellà made in Cruyff tan particular. Aleshores, jo crec que tot plegat, amb el temps i amb els anys, s'ha magnificat. Sincerament ho penso, Jo crec que ell en aquell moment vivia una situació crítica de relació amb els dirigents del club, que venia de mesos enrere, i aleshores ell va voler tensar la corda amb aquelles declaracions, fins i tot dient que si allò no canviava ell se n'anava, no? Curiosament, al cap de molt poc després va ser Núñez qui també va anunciar que marxaria en la prèvia de la final de la Copa d'Europa de Wembley, perquè tot això passa en un entorn esportiu que avui em sembla increïble, que és que el Barça va acabar sent campió d'Europa aquella temporada. Però jo insisteixo, escoltant-lo, veient tot allò, crec que no, és a dir, crec que després ho hem com passa tantes vegades a la història del futbol i en especial del Barça, tot s'ha mitificat una miqueta,
Però
jo crec que no ho vaig viure, clar, en primera persona, jo en aquell moment no treballava. Ara és el Marcos el que està amb vosaltres?
Sí, és el Marcos López.
És que t'he enganxat a mitja escoltar i no. I tu segurament sí que hi eres i potser ho pots matisar més.
Sí, jo crec que Johan no dejava nada a la casualitat o la improvisación. En aquel momento, en aquel escenario, eran meses larvados de disputas, de batallas internas. Si no me equivoco, había abandonado la comisión deportiva en una noticia que publicó mi compañero y amigo David Torras en el periódico, y aquello generó podéis imaginar que Cruyff abandona la comisión deportiva donde estaba con Reixac, Gaspar y Núñez, o sea, era la cúpula de poder del Barcelona, y ninguno estaba bien. Había una serie de crispaciones que yo, conociendo un poco o intentando descodificar lo que era Johan, lo dijo con toda la intención, lo dijo con todo el deseo, y lo que pasa que es, como era y es tan inteligente, no no le puso nombre, pero no hacía falta. Es decir, Pera lo acaba de decir hace nada, 3 minutos. Todos sabíamos a quién iba dirigido. Y el primero que sabía a quién iba dirigido era el propio Anton Parera.
Però jo amb això estic totalment d'acord, Marcos, que en aquell moment allò tenia un missatge buscat i concret. Parlo que en la transcendència històrica, allò és una disputa que té lloc en un moment determinat, com tantes n'hi van haver entre Cruyff i Núñez o l'entorn de Núñez, i que ha passat a la història, perquè Johan es va treure de la màniga aquella paraula que li va sortir en aquell moment i que després allò s'ha convertit en una mena de mite, no? Però que...
Perdona, Bernat, però és que això refleja lo que és Johan, su capacitat per inventar. És a dir, ell era un innovador en todo, en lo bueno y en lo malo, però era un innovador. Y esa palabra que no existía en el universo, en la memoria culé, desde ese partido ha ido adquiriendo un volumen, ha ido adquiriendo una dimensión y ha ido adquiriendo una importancia que evidentemente Johan, cuando pronuncia esa palabra, no piensa en nada de eso, pero él entendía que en aquel instante y en aquel momento, después de perder el partido, consciente que además el Barça se estaba jugando la Copa Europa. Ahora el Barça tiene 5 Copas de Europa, pero en aquel momento el Barça tenía 0 Copas de Europa, o sea...
Aleshores hi havia unes guerres internes i ara n'hi ha d'altres amb diferents protagonistes però que podrien ser semblants. De fet, ara fa uns dies Gerard Piqué evidenciava una amb la junta directiva, però sí que tinc la sensació que el concepte ha anat caient en desús. És a dir, aleshores, durant aquells anys des que Cruyff ho va dir a Praga, es parlava molt de l'entorn del Barça, diria que durant la presidència de Núñez, també de la de Gaspar, però que a poc s'ha anat perdent, no?
Sí, però és que jo també, quan parlo quan dic de treure-li una mica de transcendència, també perquè ara ha passat el que ha passat amb Piqué, però vosaltres no teniu la sensació que el que ha passat amb Piqué ho hem debatut molt més als mitjans que no ho ha debatut...
Que era una farsa i que se'n fotien al vestidor.
I que ni tan sols, que l'afició tampoc no...
No arriba tant.
No s'hi ha sentit molt, en fi, jo... Molta gent et pregunta, què passa amb Piqué? Què va dir? No ho va entendre la gent. L'article, no sé què...
Potser és una qüestió més interna que externa, realment.
I amb el tema d'entorn, crec que és, acaba sent també una expressió que hem utilitzat molt els periodistes...
No, i los directivos, y el club... Esto es consustancial, este club. Este club es una olla de grillos, por definición, siempre lo ha sido... Y ahora Piqué es el que mejor interpreta. O sea, es verdad que igual la gente, como dice Bernat, no le da tanta importancia, pero métete dentro del club y ya verás la importancia que le dan las palabras de Piqué o en el propio vestuario.
Hem començat amb Anton Parera i hem acabat amb Gerard Piqué.
També és veritat.
El pare de Messi és en torno o no?
Home, i tant.
Doncs el pare de Messi sí que hi és, a Praga.
Veus?
Perquè el que hem fet ha sigut ampliar la definició d'entorno. És a dir, si és important l'entorn, que el senyor Cruyff tenia un encarregat de l'entorn, que ara no hi és, ara està com molt diluït, ara hi ha bàndols, perquè ens entenguem, quan parlem d'això parlem de bàndols. També hem de pensar que Piqué, tot i que és molt llest, no és tan llest com ho era Johan. Johan tenia el Joan Pazzi.
Jo de l'entorn el que trobo a faltar era una fantàstica web que es deia elentorno.com. Perdoneu, és que no us he enganxat,
Estaria parlant de l'entorno 27 anys més, però tenim 25 minuts abans que comenci la TDT. Ho hem de deixar aquí.
Vamos al fútbol.
Marcos López, gràcies, una abraçada.
Un placer.
Bernat, bona transmissió. Fins ara.
Adéu, gràcies.